naixement de Jesús com la seva suposada resurrecció i posterior ascensió al cel s'han vist acompanyats de fenòmens que no poden tenir un origen humà, però que a la vista del que avui sabem i podem extrapolar cap al futur, no apunten tampoc cap a una intervenció directa i netament divina. Més aviat sembla que estiguin actuant uns éssers de nivell tecnològic superior a l'humà. D'entre els apòcrifs que fan referència a la nativitat de Jesús, en destaca el protoevangeli de Jaume, que és l'apòcrif ortodox més antic dels que es conserven i el que més ha influït a les narracions extracanòniques de la nativitat de Maria i de Crist. L'autor a qui s'atribueix és Jaume el Menor. Aquest apòcrif diu textualment, quan parla de l'arribada de la llevadora que havia anat a buscar en Josep:
quan van arribar al lloc de la gruta, es van aturar, i heus aquí que aquesta estava coberta per un núvol lluminós.
No és exactament aquest núvol lluminós el que fa referència a diverses visions contemporànies d'objectes no identificats? Però continuem amb el text de l'apòcrif, perquè el núvol es posa en moviment.
De sobte, el núvol va començar a retirar-se de la gruta i va brillar a dintre una claror tan gran que els nostres ulls no podien resistir-la. Aquesta llum per un moment va començar a disminuir fins que va aparèixer el nen i va prendre el pit de la seva mare.
El núvol lluminós i intel·ligent té relació directa amb l'Omni de Betlem, que la tradició cristiana va transformar en un estel. I tots dos, naturalment, van íntimament lligats a la figura de Jesús, indubtablement el personatge que més ha influït amb la seva imatge en l'evolució de la cultura occidental. Per això val la pena que avui ens hi parem, també i en el fenomen íntimament relacionat amb Jesús de l'anomenat estel de Betlem. Aquest estel és, com fàcilment es pot repassar als evangelis, un estel que es mou i que, a més, té la facultat de parar-se. No és estrany que un estel estigui aparentment parat al firmament, com ens sembla que ho estan els que veiem normalment, ni tampoc que un estel es mogui, com és el cas dels estels fugaços o dels cometes. El que sí que realment és estrany és que un estel faci totes dues coses, moure's i parar-se, i que, a més, demostri ser intel·ligent.
Van sortir, i l'estel que havien vist a l'Orient anava al davant d'ells fins que es va aturar a sobre d'on era el nen.
A l'Evangeli Armeni de la Infància, traduït al segle VI pels propagandistes nestorians de Síria de l'anterior original siríac, Llibre de la Infància, hi podem llegir:
un emissari es va afanyar a anar al país dels perses per prevenir els reis mags i per ordenar-los que anessin a adorar el nen acabat de néixer. I ells, després d'haver estat guiats per un estel durant 9 mesos, van arribar al seu destí al punt i l'hora en què la verge acabava de ser mare.
En aquest sentit, la versió siríaca de l'Evangeli àrab de la Infància et diu:
com que el 25 del primer canun hi havia una festa gran entre tots els perses, adoradors del foc i dels estels, tots els mags celebraven magníficament la seva solemnitat, quan de sobte una llum vivíssima va brillar per damunt dels seus caps. I deixant els seus reis, els seus menjars, totes les seves diversions i deixant les seves cases, van sortir a disfrutar amb l'espectacle insòlit. I van veure que un estel ardent s'havia aixecat per damunt de Pèrsia i que, per la seva claredat, s'assemblava a un gran sol. I els reis van demanar als sacerdots en la seva llengua: què és aquest senyal que veiem? I com per endevinació van contestar sense voler-ho: ha nascut el rei de reis, el Déu de déus, la llum emanada de la llum. I heus aquí que un dels seus déus ha vingut a anunciar-nos el seu naixement.
Cal fixar-se en la cita d'aquest evangeli, perquè ens diu que el fenomen de l'aparició d'una llum extraordinàriament potent va lligat al fet que un dels déus s'havia desplaçat a Pèrsia. I perquè, a més, a la resposta que donen els sacerdots als reis, sembla voler indicar, per boca d'ells, que parlava mitjançant un fenomen paranormal, una intel·ligència aliena a ells mateixos. Però també la suposada resurrecció i ascensió al cel de Jesús després de la crucifixió tenen interpretacions ben diferents d'aquelles que ens van ensenyar els representants de l'Església oficial. Donarem avui, doncs, una ullada al fenomen de Jesús i a les visions que van passar poc abans del seu naixement i també després de la seva crucifixió.
Joan Bosch.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, durant els últims anys s'ha especialitzat en l'estudi de la figura de Jesús.
Pere Valverde.
Enginyer i llicenciat en Història, estudiós de religions comparades i temes esotèrics durant 30 anys. Ha contactat amb personalitats d'aquest camp d'arreu del món. Autor de diversos articles, ha destacat com a conferenciant sobre esoterisme i religió.
Què volen aquesta gent?
Pere Valverde, bona nit. Bona nit, Joan Bosch.
Bona nit.
Hola. Disposats a parlar de Jesús?
Disposat.
Històric, esotèric, religiós. Pere Valverde, es pot conjugar el Jesús històric amb el Jesús esotèric? O n'hi ha moltes diferències?
Em penso que és essencial. I és essencial, abans de tot, que despullem una mica en aquest Jesús, per dir-ho d'alguna manera, de tot el ropatge a priori establert dintre de l'entorn de l'estrictament religiós, per intentar veure en el fenomen de l'aparició de Jesús entre nosaltres el fenomen esperat de l'aparició d'un home superior, en el qual si, en certa manera, per una estranya polarització, s'hi manifesten una sèrie de fenòmenos, s'hi manifesta la realització d'un potencial que l'home, per naturalesa, porta a dintre i que en la personalitat d'aquell a qui hem dit Jesús es manifesten exteriorment. I això és fruit d'un procés llarguíssim d'evolució.
És l'autèntic personatge esperat, Jesús?
En certa manera, sí. I ho és no individualment. Ho és des d'un determinat punt de vista com la culminació a què pot arribar qualsevol humanitat, una espècie humana intel·ligent al llarg d'un procés evolutiu que potser dura mil·lennis, que potser té lloc en qualsevol confí de l'univers, però que es porta a terme obeint unes lleis tan estrictament metodificades, planificades i lògiques que qualsevol pot arribar a comprendre-les.
Ah, llavors feia falta la vinguda del personatge Jesús o la raça humana hauria arribat de totes formes?
Plantejat d'aquesta manera, hauríem de fer una mica de currículum del procés que des d'aquest punt de vista es porta a terme. Hem de prescindir d'aquell tòpic de l'home creat perfecte, complet, amb tots uns atributs, amb unes possibilitats de defectes i amb unes possibilitats d'èxit. Hem de partir d'un coneixement racional científic d'un ser que evoluciona al llarg dels mil·lennis des d'una estructura pràcticament animal, l'Australopithecus de fa un milió d'anys, fins en el màxim desenvolupament actual que ha assolit l'home de Neandertal, en el que li podem donar una vida, com a màxim, d'ahir, d'uns 40.000 anys. Llavors, entre aquell personatge, pràcticament un animal, cada home només en té la nostra bona voluntat de veure'l com formant part d'un esglaó progressiu de l'evolució que acabarà portant en l'home que som avui, hem de veure que tot aquest procés culmina degut a un fenomen que és l'evolució. I aquesta evolució ja ens ha de començar a plantejar les primeres incògnites, perquè si té lloc amb un tipus d'animal que acaba sent l'home sapiens sapiens, no s'ha donat amb els altres animals. Vol dir que hi ha un determinat factor del que disposa aquesta determinada espècie que acabarà culminant amb el que som avui. I això vol dir, si som imparcials en valorar aquesta situació, que lògicament aquest procés no s'ha acabat, que lògicament aquest procés continua, que lògicament l'evolució ha de culminar amb un estatus d'home superior en el que som avui. Llavors, en aquí em centro. Aquest model de suposat, d'esperat home superior amb el sentit de posseir qualitats per evolució, que no en disposem avui, o que en disposem potencialment i no les sabem desenvolupar, vol dir que aquest home, aquest ser, està en gestació. Vol dir que és fruit, i en aquí entra un racionalisme que no ens ha de refredar, que no ens ha de desvalorar el procés, la valoració. És un procés, per dir-ho d'alguna manera, de combinatòria matemàtica, al llarg dels mil·lennis, de promiscuïtat de la genètica universal, que dona lloc cada vegada més a tipus d'homes diferents de l'home anterior i diferents de l'home que els seguirà. Aquesta possibilitat de combinacions de tipus genètic no es donen solament en el camp de fisiobiològic, no. Tenen un paral·lelisme amb una evolució que podríem qualificar de genètica psíquica, que evoluciona paral·lelament també en aquesta evolució genètica fisiològica. Mm. Llavors, de la concomitància d'aquesta evolució paral·lela de dos factors que són independents, però paral·lels, i que arriben en un moment donat a igualar-se en quant a capacitat, i que, lògicament, un dels dos acabarà superant l'altre, que és el psicogenètic, d'aquí se'n dona la possibilitat de que, degut en els misteris de la combinatòria, que participa d'un número infinit d'elements, es puguin produir, en moments de la història, al llarg dels mil·lennis, aparicions d'individus amb unes facultats superiors que els podem qualificar, tant si són genis com si són bojos, que si estan fora de temps, poden ser desqualificats i inclús perseguits, però que dintre d'ells posseeixen ja l'experiència personal d'un nivell d'evolució que d'una manera massiva, d'una manera generalitzada, podrà assolir la humanitat en pes. Llavors, lògicament, seguint aquesta idea tocada molt per sobre, hi ha d'haver-hi un punt on es produeix l'eclosió d'una sèrie de factors per aquest fenomen combinatori que donen lloc a un determinat tipus d'individu que posseix unes facultats que el fan idoni, que el fan apte perquè rebi una aportació, una participació amb una, podem-ne dir per trobar-li nom, consciència còsmica que fa d'ell un ser superior. Quan aquest cas es dona, apareix un Jesús. Perquè el receptacle és l'idoni per evolució. Això no vol dir que en aquell moment sigui també esporàdic, però és una promesa clara, certa, evident, de que, seguint un determinat camí, una humanitat sencera pot arribar a nivells d'evolució equivalents.
Pere, aquest receptacle que vas a desmentar ha sigut espontani o ha sigut preparat?
En certa manera, ha sigut aprofitat. Perquè no costa gaire imaginar, ja posats en el camp de la imaginació, a idealitzar una situació adequada. I és la següent. De la mateixa manera que amb un part meteorològic, l'exactitud d'una previsió està en funció del número de variables observades que es puguin donar a l'ordenador avui en dia, i com més dades es donguin a l'ordenador, més aproximada podrà ser la previsió del meteoròleg, tant en el temps, en el moment que es produirà un determinat fenomen, com en l'espai, el lloc on es produirà, està en funció precisament de l'abundància d'aquestes dades. Com més dades hi ha, l'exactitud és més aproximada, encara que sempre hi hagin petites variants. Però en la teoria aquesta de l'evolució es dona un cas. Lògicament, els factors d'aquesta operació de combinatòria matemàtica, en un moment donat, es transformen en blocs que determinen característiques quasi bé de tipus família. I si ho extenem, quasi bé de tipus poble. Dit d'una altra manera, podem arribar a suposar que en un moment donat, al llarg de l'evolució, un determinat poble, una determinada branca de la raça humana, ha aconseguit aglutinar, ja d'una manera hereditària, caràcters de tipus físic i de tipus psíquic, que ja els transmet amb molta més puresa en les generacions successives que altres pobles allunyats d'ella. Llavors, entenem que no és difícil preveure que hi hagi un poble, allò que et diuen, escollit. I escollit, llavors, abarca la noció d'un poble en el que característiques de tipus fisiològic, de característiques de tipus psíquic, són les més idònies perquè es produeixi amb més probabilitat, en un moment donat de la història, del temps i del lloc, un determinat fenomen que s'espera des de fora.
Em dones peu per esmentar una anècdota d'un científic americà, Andy Abuharich, que va ser l'home que més va investigar amb Uri Geller, per exemple, que farà uns 3 anys em va comentar que ell havia sigut cridat per l'estat d'Israel per ajudar mentalment al rescat de l'avió que estava sequestrat a Entebbe. Farà ja bastants anys, però ho recordeu tot, suposo.
Sí, sí.
No solament ells, sinó més científics mentalistes havien sigut cridats per Israel per ajudar mentalment l'operació de rescat. Jo li vaig dir que perquè ell s'havia prestat a afavorir, en un sentit o en un altre, en aquest cas a favor de l'estat d'Israel, diu perquè Yahvé, en un passat remot, va intervenir genèticament amb la raça d'Israel. Té que veure amb el que tu acabes de dir.
Bé, estic convençut que no hi ha una intervenció que puguem dir manipuladora en quant a l'evolució, volguent-la encarrilar cap a directrius prefixades. No vull dir això. Però que sí, s'evita en lo possible, per intervencions que estan per sobre de la nostra possibilitat de discernir, hi ha intervencions que sí eviten que es desviï massa de l'objectiu prefixat.
Mm-hmm. Molt bé. Joan Boix, tu em sembla que fas una diferència entre el Jesús, per aprovar una mica més el sí, problema al sí. públic general, sí. entre el Jesús dels Evangelis i el Jesús històric. Hi ha diferències?
Bé, és que s'ha de fer una distinció inicial entre el Jesús de la història i el Crist del querigma, no? El Crist mm-hmm. de la predicació. Llavors, des d'un punt de vista estrictament històric, el Jesús apareix... el testimoni que tenim del Jesús, que després és el que conforma el Crist del querigma, ens ve donat per uns llibres, concretament, que són els Evangelis, que han sigut redactats molt posteriorment i que ens parlen de Jesús, concretament. Però aquests evangelis formen part, diguem-ne, són la tercera fase de tot el procés del cristianisme naixent. És a dir, en primer lloc, concretament, òbviament, existeix la predicació del mestre, en segon lloc ve la predicació dels apòstols i en tercer lloc ve es comença a proliferar en tot el món romà, en tot el món clàssic d'aquella època, comença a proliferar-se la redacció d'escrits sobre la predicació de Jesús, sobre la vida, etc. No? Llavors, es tenim de traslladar molt temps després, concretament l'any 325, al Concili de Nicea. El Concili de Nicea i després ratificat pel Concili de l'Odissea, on concretament llavors ja es determina d'una forma ja definitiva els 4 evangelis que es consideren canònics, no?
Mm-hmm.
Amb una prescindint concretament de la nombrosa quantitat d'evangelis que es diuen apòcrifs, que apòcrifs inicialment no signifiquen prohibits o falsos, sinó tot el contrari, significa ocult, és a dir, escrits ocults, secrets, que posteriorment ja, com que van ser, en cert aspecte, refusats.
Per què van ser refusats?
Bueno, van ser refusats perquè es va considerar concretament aquests 4 evangelis, d'acord als pares de la Iglesia d'aquella època, que eren els que transmitien d'una forma verídica doncs, la vida i el mensatge i la doctrina de Jesús.
O la vida i mensatge que convenia a l'Església de transmetre.
Bé, això és un altre tema, no?
Bé.
Sí, llavors, concretament, els evangèlics són, com tothom sap concretament, l'evangeli de Marc, de Joan, de Lluc Marc, Lluc, Mateus i Joan.
Mm-hmm.
Llavors, concretament, els sinòptics són els 3 primers, que aquests 3 evangèlics, concretament, el primer, Marc, representa el més antic, l'evangeli més antic, és una tradició primordial, i concretament l'evangeli de Mateus i de Lluc prenen... es realitzen a través de la font d'en Marc i a través d'una segona font que es diu la font Q perquè està pres de, concretament de la paraula alemana Quelle, que significa font.
Font.
I després ja tenim el quart evangeli, que és l'evangeli de Joan, que és completament diferent dels altres i representa ja una evolució molt més depurada, diem-li, i molt més teològica, en cert aspecte allunyada potser una mica de, més de la realitat històrica, del querigma o de la predicació.
Al final de 1978, un equip d'experts de la NASA va treballar en la investigació del que es va anomenar el Sant Sudari, que era el llençol que va cobrir Jesucrist des de la mort fins que va ressuscitar. Aquests estudis van ser molt durs i molt llargs, aproximadament van durar 3 anys. 3 anys de silenci i meditació. De fet, és gràcies al treball d'aquesta gent que avui podem saber que aquest llençol que és a Torí és de lli blanc. Però encara sabem moltes coses més.
Nosaltres hem analitzat molt a fons aquest llençol mitjançant les millors computadores i ens hem trobat que la imatge de la síndona està impressa en relleu. El que es fa és mirar el grau d'intensitat de la imatge que està en funció de la distància del cos a la tela. En aquest cas, aquesta imatge era tridimensional. Una altra dada important que vam trobar és que aquesta imatge estava en negatiu.
Els homes del laboratori de propulsió de Pasadena i els capitans i tècnics de l'Acadèmia de les Forces Aèries de Colorado Springs també ho van assegurar. I a més van demostrar que aquesta imatge de l'home del llençol no es va poder formar per contacte.
Lògicament, el primer que un s'imagina és que la tela va quedar tacada amb la sang, la suor o d'altres elements químics i orgànics. Però creiem que aquesta idea s'ha de descartar absolutament i que encara que no hi va haver contacte directe, sí que hi va haver alguna radiació o alguna energia desconeguda per nosaltres que va deixar impresa la tela de manera uniforme.
Aquestes marques són tènues, quasi difuminades i molt lleugeres. Però com explicar aquesta impressió uniforme tant a la zona superior com a la inferior?
El que sabem és que l'home del llençol, al moment de quedar imprès el teixit i misteriosament en negatiu, es trobava totalment a les fosques. I prova d'això és el fet que no hi havia ombres directes o indirectes d'algun focus exterior. Llavors, si no ens queda cap font externa de llum, només ens queda un camí viable per explicar aquest fet. I és que aquesta radiació sortís de l'interior del cadàver. Aquesta radiació desconeguda per la ciència va haver de ser igual a tots els punts del cos. Només així s'haurien pogut impressionar amb la mateixa intensitat lluminosa parts tan diferents i tan distants com són la nuca i els peus, o bé l'esquena i el pit. És per això que diem que el cos de Jesús va ser tot un focus, potser durant una dècima de segon, però ho va ser.
Si els científics ens asseguren que tot va ser una radiació, com s'explica que a la tela s'hi vegin clarament ferides i regalims de sang?
Naturalment, si admetem la realitat d'aquesta radiació, cal imaginar que la presència d'aquesta energia o força desconeguda va poder alterar les restes orgàniques i químiques de la sang, i per què no va deixar intactes les ferides. És a dir, que la sang hauria pogut perdre la seva naturalesa, però ja restava gravada en aquella tela d'allí.
Gairebé tots els que han investigat la vida de Jesús han arribat a una conclusió. Fa 2.000 anys, a l'interior d'un sepulcre jueu, va passar un fet que no s'ha tornat a repetir en tota la història de la humanitat. Alguna persona, amb un poder molt poc comú, havia ressuscitat físicament.
Pere Valverde i Tort, al sentir que alguna persona havia ressuscitat físicament, has mogut el cap negativament.
No, perquè això pot induir a error. No és físicament que ressuscita. En realitat, el cos físic desapareix, es desintegra, es transforma per un fenomen d'un desprendiment d'energia rapidíssim. I tinguem en compte que la primera manifestació de Jesús, ja després del que se'n diu la seva resurrecció, té precisament, es dona amb la persona a una persona que hi ha estimat, que és en Maria de Magdala, precisament a la sortida del sepulcre, que en l'Evangeli ho explica perfectament quan se li apareix, d'una manera que no és ben definida, que inclús Maria de Magdala l'interpreta com si fos el possible jardiner o el que cuida els jardins on hi ha el sepulcre, perquè no la veu clara, aquella figura. I ella li pregunta, què ha passat que el mestre no hi és? La figura aquella no s'acaba de definir, ella no el reconeix, fins que ell li diu que no ho saps, que ell us va dir que ressuscitaria. Ella no l'entén, i llavors, l'equivalent a Jesús, aquella forma quasi bé immaterial, amb un to especial, li diu, Maria, Llavors és quan ell el reconeix. Per la inflexió de la veu, no per la impressió física d'aquella imatge. Què vol dir això? Que no hi havia una corporalitat física en un sentit estricte d'haver ressuscitat, sinó que hi havia una assumpció d'una altra forma de matèria per fer-se parcialment visible.
Pere Valverde, la Montse de Sant Celoni preguntava per els precedents de Jesús, Buda, Krishna, i per què les ensenyances de Jesús no van anar cap a l'Orient, sinó a la inversa. Qui vol contestar? Joan? Joan Boix.
Bé, en quant a això, en primer lloc, doncs, Jesús, com Buda, com els altres mestres, han de ser considerat concretament com a mestres dintre de la història de l'evolució humana. Llavors, concretament, quina era la pregunta concreta de sí. Aquesta, quina era?
Que quins eren els precedents, si hi havia altres personatges que van precedir a Jesús?
Amb... No, evidentment, està Krishna, Buda, en fi,
Lao-tse. I per què l'ensenyament de Jesús no va cap a l'Orient, sinó a l'inversa?
Bé, és que l'ensenyament de Jesús no es pot desprendre de l'ensenyament del seu poble. I el poble de Jesús, concretament, està justament a la meitat de la Terra. En conseqüència, és tan oriental com occidental.
Pere Valverde, vols afegir alguna cosa?
Bé, solament que el fet de que no corrés més per Orient potser també té una raó política, geogràfica, com és el fet de que el centre del poder polític estava a Roma i que en aquells moments Judea depenia més de Roma, vol dir que les corrents culturals era més lògic que corressin precisament en aquella direcció que no en l'altra.
Hi ha una
hipòtesi... És un aspecte, diguéssim, objectiu, concret.
Sí, exacte.
Hi ha una hipòtesi de que Jesús, als seus anys de joventut, va estar a Orient i va portar precisament els ensenyaments del budisme cap a Occident.
Sí, també hi va veure en aquestes fonts, lògicament, però també va tenir viatges cap a Roma, previs en la seva vida pública, que li va proporcionar tot això, un coneixement del món de la seva època, real, no solament per notícies.
També ens demanava la Montse de Sant Celoni.
Que volia fer un incís,
sí, endavant, Joan.
En quant a la projecció oriental de Jesús, tenim, no dintre d'un estudi, diguem-li, objectiu, d'acord a la ciència ortodoxa, però sí com interessant, per un investigador tot és interessant, concretament l'Evangeli de Notovich, descobert concretament per aquest periodista rus,
Nikolai Notovich,
a finals del segle passat, en què parla precisament d'un viatge de Jesús a la Índia, primer amb els brahmans, després se'n va als peus de l'Himàlaia i finalment torna a Jerusalem. On té un contacte amb tota la ciència de hindú i posteriorment doncs, amb la quinta essència de l'ensenyament en les muntanyes de l'Himàlaia.
I que aquest diari o aquests ensenyaments de Notovich
constitueix aquest evangeli de Notovich.
Exacte, va ser trobat
amb un
monestir de Gemis.
Exactament,
de Radak. També demanava la mateixa Montse Sant Celoni la vostra opinió sobre Juan José Benítez i el cavall de Troia. Em sembla que això ho has de respondre tu. Espera.
Bé, és un tema que no hi ha dubte que es presta a comentar-lo i s'integra en el que estem comentant, que entrar en el tema del cavall de Troia, i jo no sé exactament del temps que disposem, potser ompliria més d'una sessió. Ara, no tingui dubtes, hi ha un trasfondo transcendent en els tres llibres del cavall de Troia relacionat amb el que estem comentant precisament.
Prescindint d'en Juan José Benítez.
El tema en si. Quasi bé que podríem interpretar com, en certa manera, que Juan José Benítez no és res més també que un instrument alienat per a una determinada funció, prescindint de l'aspecte purament literari o comercial o d'èxit popular que puguin tenir els llibres per se.
En Miquel de Vilaseca argumentava que si Jesús parlava un idioma, no era lògic, ell hauria d'haver entès tots els idiomes.
O sigui, històricament, s'admet avui en dia que Jesús parlava, evidentment, l'arameu, l'hebreu, també el parlava, el coneixia, perquè era la llengua litúrgica, la popular, la col·loquial, era la llengua aramea, I es creu també que parlava grec, perquè el grec era el llenguatge, diguem-li, universal de tot el món clàssic del món romà.
Jo hi afegiria només per corroborar aquesta possibilitat del do de llengües, que una de les primeres facultats que s'imparteixen als apòstols, precisament a Pentecostès, és el domini de totes les llengües, el ser entesos, com si parlessin totes les llengües, un auditori format per persones comprenent diverses llengües i l'orador parlant-ne una era intel·ligible per tot. Llavors, si aquesta facultat es dona en els seus apòstols quan han de començar la seva funció, lògicament, aquesta facultat ell també la posseia.
Afegir una altra pregunta meva a tu ara, Pere Valverde. Des del punt de vista esotèric, què és el que vam perdre?
Potser la llengua única. La pregunta és una mica capciosa, però hi ha molt s'ha parlat sobre la paraula perduda, la llengua universal. De vegades hem d'entendre, i alguns filòlegs actuals i estudiosos de la semiòtica estan arribant a la conclusió, per exemple, ja desviant-nos una mica del tema, de que el llenguatge en molts casos ha sigut una limitació per la comunicació entre els homes. Moltes vegades parlem el mateix idioma i ens estem dient o entenent coses diferents les uns als altres. Vol dir que tot depèn del contingut semàntic que donem a la paraula. Llavors, això, fins a quin punt la Torre de Babel va ser la pèrdua o l'anul·lació d'una facultat i una altra de mecànica, el domini de la llengua, que s'ha tingut que adquirir per substituir-ne una altra.
Molt bé. La Cati de Sant Vicenç et demanava que com es pot arribar al teu grau d'evolució.
M'agradaria, en certa manera, deixar aquest aspecte de la personalització, però jo sí li diré que per accelerar l'evolució, potser no estem preparats per tenir-ne plens coneixements del que hem de fer. El que sí hem de tenir clar, què és el que hem de fer per no obstruir-la. Això és més important que accelerar-la. Perquè no hi ha dubte d'una cosa. Si determinats caràcters superiors per evolució que ha d'adquirir el ser humà han de ser hereditaris, transmissibles en les generacions que vinguin al darrere nostre, no poden ser fruit. No es poden haver produït a dintre nostre per una mutació espontània, esporàdica, fruit d'un accident, sinó que han d'haver sigut adquirits d'una manera gradual al llarg de l'evolució amb una aportació continuada de coneixements superiors. Això fa que aquestes característiques, igual que les fisiològiques, es transmeten d'una manera estrictament física, de pares a fills, en un moment donat, característiques psicogenètiques, també tenen la seva pròpia característica de transmissió hereditària que se'n poden beneficiar els que vinguin al darrere nostre. Això és el que hem de fer, no intentar accelerar, que pot ser perjudicial, sinó senzillament no obstruir.
Molt bé. Us demano concreció amb les tres preguntes que... respostes que manquen perquè se'ns acaba el temps realment. La Marta de l'Eixample deia que la profecia d'Isaïes ja anunciava 400 anys abans del naixement de Jesús, el naixement i el lloc del naixement, que per tant els mags ja sabien precisament cap a on anaven. Esteu d'acord amb això?
Sí.
Estan tots dos d'acord, evidentment. En Vicenç de Sallent deia que per què l'estel que guiava els mags cap al naixement es va aturar, es va parar per damunt de la gruta. S'estan barallant per contestar.
Bueno, aquí hem de pensar una cosa. Amb tota aquesta qüestió de les interpretacions de la fenomenologia que va acompanyar la vinguda o l'encarnació d'aquest cerc que després hem batejat com a Jesús, aquest acompanyament de fenòmenos estranys, lògicament, per transmissió oral, poden haver sigut més o menys deformats, alterats o interpretats d'una manera o altra. El que sí que és cert és que es van produir una sèrie de fenòmenos i els testimonis més o menys fidedignes ens ho confirmen. El que no podem és definir-los d'una manera científica, matemàtica, exacta, com si n'haguéssim estat presents. Pensem que en tots els aspectes no hi ha cap testimoni escrit directe de l'època del testimoni presencial de Jesús. No hi ha, inclús com a prohibició, no hi ha cap transmissió de testimoni de tipus físic, retrato, escrit, del temps en què es produïen aquests fenòmens. Perquè això ha de tenir una raó de ser. Llavors, tots aquests altres fenòmens que el van acompanyar de tipus espectacular, és lògic que hagin seguit sofert deformacions al llarg de la història interpretant-los d'una manera o d'una altra.
En Llorenç, finalment de Barcelona, preguntava sobre la vinculació de Jesús amb els essenis. Feia referència a l'acte Pilati, un apòcrif copte. Joan Boix.
Sí. Bé, vull dir, després d'un... O sigui que els historiadors, concretament, cada vegada estan més d'acord en el sentit de la... diguem-li, de considerar l'escenisme, el moviment escènic, com un precedent que ajuda moltíssim a comprendre el naixement del cristianisme primitiu. Efectivament, ha ajudat molt a comprendre l'escenisme i els descobriments dels rotllos del Mar Mort, que es va iniciar concretament, el descobriment inicial va tindre lloc a la primavera de 1947, quan un pastor beduí, concretament en una cova, va descobrir una sèrie de tuells o de vasos on existien concretament els rotllos, els denominats rotllos. Posteriorment es van continuar fent-se descobriments, el 52, el 56 i inclús el 62, i se sap bastant, encara que no ha sigut tot traduït, i queden encara pendents moltes coses, pendents concretament de traducció. El més important, en quant a l'escenisme en aquests moments, el que més ens importa, és el paral·lelisme que pugui existir entre el mestre de justícia i el Jesús de la història. El mestre de justícia podem considerar com el fundador de la secta, secta que neix al mateix temps, sembla ser, que els fariseus del moviment inicial assideu, i representen tant els fariseus com els essenis, concretament potser les dues branques més importants del judaïsme d'aquella època. Perquè sabem que les altres dues bandes concretament eren els telotes, que van ser fundats per Judas Galileu en un moment determinat, i eren concretament el braç armat d'Israel contra l'ocupant romà, i per altra banda estaven els saduceus, que eren els que detentaven els que representaven l'autoritat eclesiàstica, i en cert aspecte tenien una postura molt conservadora concretament conservadora. Llavors, en quant al mestre de justícia, hem de dir concretament que el mestre de justícia predica la penitència, la humilitat, la pobresa, la caritat, l'amor al pròxim, i ordena l'observància de la llei de Moisès. És un prototipus molt pròxim a la figura de Jesucrist. És perseguit també, i és condemnat, i és mort, i els seus deixebles, concretament els essenis, esperen el seu retorn en el dia del judici final. És a dir, notem un paral·lelisme bastant acusat entre aquest mestre de justícia i Jesucrist, no? També, igual que els cristians primitius, celebren un àgape, que té concretament que és el que constitueix una mica el precedent de l'àgape cristià, i res més concretament.
Bueno, sembla que està àmpliament contestada la pregunta. Moltes gràcies. Una pregunta meva a tots dos. L'estel de Belén, se li pot dir objecte volant no identificat de Belén? Pere Valverde.
Sí, et refereixes a que es movia per l'espai, per tant, volava. Que ningú en aquell temps podia qualificar-lo. I ara no tenim testimonis que ens permetin, diguéssim, qualificar-lo amb objectivitat, llavors sí. Era un objecte volant no identificat. No em comprometré a més.
Els testimonis que tenim, recollint tots els apòcrifs i els textos canònics, diuen que és un estel que té un moviment intel·ligent, guia amb uns personatges i s'atura, es para realment sobre un lloc concret. No és, per tant, la conjunció de Júpiter i Saturn que deia Bernard Keller en el seu llibre, La Bíblia tenia raó, perquè aquesta conjunció no s'atura en un lloc concret, a 7 quilòmetres de Jerusalem i a baixa altura, i es transforma en un núvol lluminós a sobre de la gruta.
Llavors, com a opinió personal, estrictament personal, et diré que prefereixo creure que es tractava d'un fenomen inusual produït i provocat per ressaltar un determinat aconteixement que en aquell moment es produïa, que era el naixement de Jesús.
Jesús és senzillament fill de Déu o pot ser fill d'una raça superior a la humana, però no necessàriament de Déu?
Si la pregunta va per mi, et diré que nosaltres som tan fills de Déu com ell.
Uh-huh.
Llavors, per mi, essencialment, el que Jesús ens va venir a demostrar era la capacitat de realització que cada un de nosaltres, les més modestes, les més insignificants criatures d'aquest univers, podem arribar a ser si seguim unes determinades directrius.
Durant dues generacions, dues dones van ser preparades per poder donar vida amb aquest ser distint al ser humà. Maria, la seva mare, i Anna, la mare de Maria. Així ens ho diuen els textos bíblics. Podem deduir que algú va preparar aquest aconteixement no de forma divina, sinó de forma biològica?
Et diré, en aquest cas, una opinió molt concreta i que es deriva precisament de l'exposició que he fet al començament. No es va preparar alterant cap tipus d'estructura humana per fer-la idònia perquè es produís aquell fenomen. Senzillament, fruit d'una evolució, fruit d'una concentració de circumstàncies favorables i més favorables en el que se'n deia el poble escollit, arriba un moment que es defineix d'una manera molt local i d'una manera molt personal l'individu, home o dona, idoni, apte perquè en ell s'hi encarni, s'hi manifesti un ser superior. I això és fruit precisament de tot aquest procés de mil·lennis que culmina, que eclosiona en aquell moment. I si anem a pensar per què s'ha pogut preveure, per què hi han hagut profecies que en certa manera, en un sentit estricte de profecies, no farien res més que alterar l'ordre humà per quan seria deixar com a previst i inevitable algo contra el que no podríem fer res, jo diré, dintre d'aquesta teoria que he exposat al començament, que d'una manera quasi bé científica, d'una ciència superior, d'un coneixement superior, no costa de preveure quan es produirà la contingència més favorable, d'una manera aproximada, quan es produirà la contingència més favorable amb uns determinats éssers humans perquè siguin idonis per tenir, per donar lloc a un ser que estigui preparat psíquicament i físicament per ser l'habitacle d'un ser superior.
Per què aquest ser superior es manifesta només a un poble o a una zona geogràfica?
No es manifesta amb un poble i amb una persona perquè l'hagi escollit pel fet de que siguin predilectes o seleccionats, sinó perquè hi ha les circumstàncies favorables. Es tria, s'escolleix històricament aquell moment, perquè en aquell moment, històricament, el món viu, el món romà, i en allà, precisament, una època de pau, la Pax Romana, com mai havia disfrutat la història. Les possibilitats de comunicacions entre els pobles mai havien sigut, abans, en tots els processos previs de guerres, de lluites, d'enfrontaments entre pobles, ni van ser-ho després, tan favorables perquè es produís una conjuntura favorable que una personalitat nascent en allà tingués la possibilitat de comunicar-se, d'extendre's per tot el que constituïa l'ordre romà. Geogràficament, històricament, en el temps i en l'espai, aquesta circumstància històrica no s'havia donat fins aquell moment.
Bé, jo només vull fer un incís, que és des del punt de vista històric, estic d'acord amb el que estàs dient, però faig una petita discrepància en quant al moment històric de l'aparició de Jesús, concretament en el territori de Judea, no és un moment de pau, sinó que és un moment de constant guerra, des del primer moment, fins des del naixement de Jesús, fins l'any 135, que és l'última rebel·lió, en què Jerusalem va ser, ja el temple s'havia destruït en l'any 70, i l'any 135 Jerusalem va ser arrasada completament, i inclús es va prohibir el nom de Jerusalem i l'aproximació dels jueus a la ciutat durant dos segles. O sigui, va ser una constant rebel·lió, una constant lluita d'aquesta gent contra els ocupants romans.
Una última pregunta greu i després us demano conclusions en mig minut. Pere Valverde, des d'un punt de vista esotèric, l'Església centrada al Vaticà, té el dret de considerar-se successora de Jesús?
Em demanes un compromís personal al fer-me una, al presentar-me la qüestió d'aquesta manera. Això no és juganet. Però diré que no. No hi té cap dret.
Mm-hmm. Joan, vols afegir alguna cosa?
No, perquè jo faig aquesta distinció sempre entre el Jesús de la història i el Crist del querigma, no? Són dos capítols completament diferents.
Bé, llavors, en mig minut, com dic, cada un la vostra conclusió del que aquí s'ha dit i s'ha sentit avui.
Bé, com a conclusió és que, la conclusió que jo arribo concretament respecte a Jesús és que Jesús és un tema avui en dia que s'ha estudiat tant, s'ha elaborat tant, que més que a partir de Jesús i elaborar una hipòtesi, quasi és a la inversa, és escollir la hipòtesi de Jesús que es prefereixi i a partir d'aquest moment parlar-ne.
No? I quina prefereixes?
En aquest moment és la històrica, l'absolutament històrica, l'estrictament històrica.
I et vincula amb una civilització superior o no, aquesta?
Bé, no em vincula, o sigui, en principi em vincula amb, concretament, directament no, però indirectament sí que veig que hi ha com un procés evolutiu de transmissió d'un missatge des d'un moment inicial, concretament des del moment que ufològicament podríem dir també que se n'ha parlat molt, i en fi, tu també n'has parlat molt sobre l'episodi de l'Èxodus, no?
Mm-hmm.
I després em porta el Col·legi de Profetes, em porta Jesús i em porta la transmissió d'un missatge que, una mica seguint el que diu l'amic Valverde, constitueix la línia de l'evolució de la humanitat. És a dir, estem encara en plena evolució, l'evolució no s'ha acabat. Per tant, és una mica difícil jutjar-la, no? Perquè vull dir, estem dintre del bosc, no podem observar la cosa des de la muntanya.
Molt bé, per algú et dius boix. Pere Valverde.
Si t'hagués de resumir una mica la idea, sintetitzar-la, et diria que hi ha una esperança avui que hem de tenir, si tenim el valor d'acceptar que per nosaltres mateixos som capaços d'assolir un futur gloriós, esplendorós, com a espècie humana que evoluciona. I que això no és fruit solament d'uns privilegis que concedeixi un ser superior a uns sí i amb altres no, els de dreta sí i els d'esquerra no, sinó que són unes capacitats que per evolució, per mereixements i per aportació de la voluntat de cada un podem arribar a assolir. Llavors això ens pot fer prendre consciència de que podem, tenim el dret, no ens concedeixen, tenim el dret de participar en una gran aventura còsmica que culmina amb algo que totes les humanitats, des de l'home de les cavernes fins avui, hem sospirat, i és el dret a la supervivència després de la mort.
Moltes gràcies, Pere Valverde, i moltes gràcies, Joan Boix.
El Omni de Belén, de Juan José Benítez, Editorial Planeta. El Enviado, de Juan José Benítez, Editorial Plaza y Janés. El Documento, de Antoni Rivera, Editorial Planeta.